Entrevista a l'altra cara del dia, avui amb el teòleg i biblista Josep Rius Camps. Això i molt més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El secretari tercer de la mesa del Parlament, Josep Rull, ha afirmat en el programa aquest matí que l'impagament dels 759 milions d'euros de l'addicional tercera de l'Estatut per part de l'Estat és un incompliment greu i flagrant que suposa dificultats extraordinàries de tresoreria per la Generalitat. El rei Joan Carles comença d'aquí a 2 hores a les 11 a la ronda de contactes amb els partits per proposar candidat a la presidència del govern. Les trobades comencen amb el grup mixt i finalitzen a la tarda amb Mariano Rajoy. La policia belga ha trobat el cos d'una dona assassinada a la casa de l'autor de l'atac indiscriminat ahir a la plaça Lambert de la ciutat de Lieja. Per tant, són 6 les víctimes mortals, entre elles el propi homicida. Esports, primera semifinal del Mundial de Clubs del Japó. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia, serà 2:15 i la jugaran el Santos, que és el favorit del Brasil, un equip on per cert hi ha Neymar entre les seves files, i el Kashiwa japonès, l'equip revelació del torneig i que el va guanyar l'any passat la Lliga Nipona. Demà el Barça jugarà l'altra semifinal, recordem, també a la mateixa hora, contra l'Al-Sadd del Qatar. Avui els programes es tornaran a entrenar i ja ho van fer, i després va parlar Javier Mascherano, que va assumir sense problemes la seva suplència al Bernabéu. L'argentí va reconèixer que si estan bé Puyol i Piqué, ells han de ser titulars. Per cert que Alexander Schlepp tornarà a la disciplina blaugrana després que ahir el Wolfsburg alemany, equip on estava cedit, decidís renunciar al bielorrus per problemes físics. A tot això, ahir es van jugar partits d'anada de Copa de Setens de final. L'Espanyol no va poder passar de l'empat a 0 contra el Celta a Balaïdos, mentre que el Real Madrid va derrotar la Ponferradina a domicili per 0-2. Van marcar Callejón i Cristiano Ronaldo.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:15.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Quan passen 2:30 de les 9, en directe el comentari ens arriba avui de la mà del degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i també president de la Fundació Joan Maragall, Josep Maria Carbonell. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Aquests darrers dies he visitat Pequín. He participat en un seminari sobre xarxes socials organitzat per les universitats de Pequín i Oxford. Feia més de 25 anys de la meva primera i única visita. Encara recordo nítidament algunes imatges. Els carrers plens de bicicletes i molts pocs cotxes, la gent vestida de manera molt senzilla, control social i polític per tot arreu, austeritat i pobresa. Ara, 25 anys més tard, he vist un canvi impressionant. Pequín s'ha convertit en una immensa ciutat de més de 20 milions d'habitants. Les bicicletes han quasi desaparegut i m'he trobat amb un tràfic caòtic i impossible de milers i milers de cotxes, en milers també d'edificis de nova construcció i amb l'emergència d'una classe mitjana i professional que recorda en molts aspectes les societats occidentals. Amb un 75% de l'economia en mans privades, la Xina s'ha convertit en la factoria del món, primer exportador i segon importador de tot el món. Amb un creixement anual al voltant del 7%, està convertint-se en un actor estratègic del segle XXI. El Partit Comunista Xinès continua al capdavant del país mantenint un control estricte dels mecanismes de poder, en especial dels mitjans de comunicació. Amb tot, sembla que una part important de la població dona suport a una elit política que està sent capaç de recuperar aquest gran continent. La Xina continua existint una gran diferència econòmica i social entre el litoral i l'interior, entre una Xina industrialitzada amb una emergent classe mitjana i un interior rural empobrit on viu una gran part de la població. En tot cas, I malgrat aquesta diferència, Xina està convertint-se en una de les principals potències del món. A Pequín pensava en la cimera europea d'aquest cap de setmana i el refús britànic de reformar el Tractat de la Unió Europea. El primer ministre britànic David Cameron ha perdut definitivament el nord. Jo insisteixo en una idea que repeteixo des de fa unes quantes setmanes. No tenim alternativa. O més Unió Europea o el desastre. Davant les grans potències que estan transformant el mapa del món, o ens unim o quedarem engolits per les noves potències econòmiques que avui governen el món. No hi ha marge. Bon dia.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini del balneari de Rocallaura. Naturalment, cada dimecres, cap a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A Hipercor volem que aquest Nadal t'envoltis de les millors coses, dels millors regals, de les millors ofertes. Flor de Pasqua natural en test per només 3,29 euros i més de 1.000 articles amb un 70% de descompte en la segona unitat. Quina sort per Nadal tenir Hipercor. Oferta vàlida només a la península.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Les 9 i 8 minuts, el professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya, Josep Rius Camps, ha debutat en la narrativa amb la publicació recent del llibre Diari de Teòfil, una ficció bíblica en què Teòfil, destinatari de l'obra de Lluc, explica a la seva mare la lectura que està fent del text de l'evangelista i el seu propi procés de conversió. L'obra, publicada per Fragmenta, es basa en una hipòtesi científicament provada, la d'un anterior llibre, segons la qual els dos textos neotestamentaris de Lluc són una sola obra en dues parts, redactades pel rabí jueu Lluc per encàrrec de Teòfil, que era fill d'Anàs i cunyat de Caifàs, dos membres, Anàs i Caifàs, del Sanedrí que va condemnar Jesús. Diari de Teòfil, en qualsevol cas, és un llibre que ja tenim aquí i que serà presentat properament, primer a Tarragona, dimarts vinent, dia 20, i després a Barcelona, el 25 de gener. Parlarem durant els propers minuts amb l'autor del llibre, el teòleg, biblista, sacerdot i professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya, Josep Rius Camps. Josep Rius Camps és fill d'Esparreguera, té 78 anys, és doctor en Ciències Eclesiàstiques Orientals pel Pontifici Institut Oriental de Roma, on va impartir docència, i és autor de nombrosos estudis, principalment en català, en castellà i anglès. El saludem ja, és aquí amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Estel. Doctor Josep Rius Camps, molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per haver vingut a acompanyar-nos en aquest programa.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Com definiria vostè aquesta obra que acaba de publicar, Diari de Teòfil, la demostració de Lluc, Evangeli Fets dels Apòstols, narrada per Teòfil a la seva mare, o sigui, una ficció amb contingut bíblic?
Exacte, ho dius molt bé. De fet, una mica va sorgir d'una exigència dels lectors, perquè a mesura que jo vaig veure que la demostració Teòfil, que és la meitat de la demostració està en grec, i que la gent s'ho llegia, esclar, evidentment es llegia el català, em va semblar que allò s'havia d'explicar. I m'ho demanaven. Escolta, i ens podries, no, podries fer un... Però, esclar, em demanaven un comentari de l'obra de Lluc. I això, per un científic, vol dir anys. I se'm va ocórrer un gènere literari més lleuger, que no l'havia tocat mai, que és el de la novel·la. Però amb el sentit de fer una ficció, que en el començament no sabia a qui s'adreçaria el Teòfil. O sigui, jo volia fer parlar a Teòfil i que Teòfil expliqués a alguna persona, mitjançant un diari, això va ser la primera idea, un diari, sense notes ni res, que anés explicant les reaccions que ell sentia dintre seu a mesura que anava llegint aquesta obra. Pensa una cosa, que això està... Em sembla que la hipòtesi és molt vàlida, que si és veritat que aquesta obra de Lluc no és un evangeli, ni és uns fets dels apòstols, sinó que és una demostració, estrictament dit, adreçada a un personatge real, que fins ara somiaven, que es diu Teòfil, i que a més l'intitula excel·lentíssim Teòfil, vol dir una persona molt important en el món d'aquell temps, que nosaltres hem pogut deduir, a base d'una sèrie de coses que no repetiré aquí, que era el fill de Nas, i suma sacerdot del 37 al 41. Esclar, una persona així, si se li ha adreçat una obra i aquesta obra se l'ha adreçat perquè ell ha fet unes preguntes, hem d'escatir dins de l'obra a veure quines són les preguntes que ell ha plantejat al personatge que, pel que sembla, es diu Lluc. I llavors, a mesura que hem anat estudiant l'obra de Lluc, hem descobert que les seves preguntes tenen que veure amb la destrucció del temple de Jerusalem als anys 70 i de la ciutat de Jerusalem. I, per tant, que ell es troba sense temple, sense res, probablement a l'exili, i que, a més, i aquí també està la gràcia, això es veu des de l'obra de Lluc, des de dins, hi ha hagut informadors que li han dit que això només era el començament, diríem, els dolors del part d'un judici final de Déu, que ara faria història, que no l'havia pogut fer el Messies Jesús crucificat, però que el farà.
Tot això, doctor Rius Camps, és el resultat d'una investigació que vostè, vostè mateix ha portat amb altres persones.
Això l'he portat amb la Jenny Rich Heimerdinger, que ha estat treballant, i encara treballem, durant 13 anys seguits en aquesta obra de Lluc.
I és una investigació inèdita, és a dir, no s'havia descobert mai, sí que se sabia de l'existència de Teòfil, suposo, del personatge.
Sí, però no s'interpretava així.
No s'interpretava com...
Nosaltres, aquesta investigació està publicada en anglès, en 4 volums, i està traduït al castellà en 2 volums per Editorial Verbo Divino. O sigui que això està a l'abast de la gent, no? Jo l'havia fet... abans l'havia fet jo en català, en 4 volums, a la Facultat de Teologia, però nosaltres l'hem ampliat molt més. Ara, això és, diríem, un intent de que el Teòfil expliqui a algú el contingut d'aquesta obra. De fet, la demostració Teòfil és el resum, un resum dels 4 anys dels 13 anys de treball sobre Lluc, o
un
més.
Llibre, un llibre que també presentàvem aquí, recordem, amb la mateixa coautora.
Sí. Llavors, la idea aquesta de la novel·la m'ha anat molt bé, perquè m'ha ajudat a prendre una mica de distància de la mateixa obra, com si em prengués el vol i des d'una certa altura pogués contemplar aquest escrit i veure les reaccions que produeix en l'individu que l'està llegint. Llavors vaig triar la mare, que em va semblar que seria un personatge més irreal, perquè és molt difícil que pogués viure aquell moment, als anys 80, probablement, aquesta bona dona, perquè vull dir, seria molt gran, si per cas. Però és igual, això no em preocupa. I que, a l'explicar-li en un diari, al Teòfil, les seves reaccions, la mare també li comunica les seves. Llavors, mica en mica, es va entaulant... sempre respectant l'obra de Lluc, bàsicament és l'obra de Lluc. Ahir m'ho deia un que se l'ha llegit en una nit, diu, escolta, però si això és la demostració Teòfil, dic, posada d'una altra manera, dic, això és el que jo pretenia. I llavors vaig anar veient les reaccions internes, fins ara és com si diguéssim, estava llegint l'obra, com la llegiràs tu, la llegirà una altra, però en el moment que l'obra et fa impacte, és com si li posessis color, és com si sentissis la música que hi ha dins, i això només ho pot fer la novel·la.
I, doctor Rius Camps, per al lector d'aquesta obra, Diari de Teòfil, vostè recomana que la llegeixi com una novel·la, pensant que està llegint una novel·la?
Jo crec que sí, però que sàpigui que els continguts són bons.
Són autèntics.
I més, a més d'un, el portarà a llegir la demostració de Teòfil, perquè van acoplats, aquests dos... no evidentment no s'ha pretès, però mira, ara jo mateix, ara vaig a la central, que em volen fer una cosa pel periòdico, i precisament tindran les dues obres juntes allà perquè volen
comparar-les.
Perquè va, és que una va per l'altra, no?
Sí, sí. Avui ens acompanya el teòleg i biblista Josep Rius Camps, autor del llibre recentment publicat, Diari de Teòfil, editat per Fragmenta, una ficció amb contingut bíblic, és la demostració de Lluc a Teòfil, que era com el destinatari de l'obra de Lluc, i aquest Teòfil explica l'experiència de la seva mare. Això és el que, sí, el que es narra en aquesta... en aquesta obra. Productor Rius Camps, per als qui ens escolten i que des de la creença o des de la curiositat o des del desig de saber coneixen l'Evangeli de Lluc, la paraula revelada en aquest cas per als cristians, com queda situat després d'aquesta investigació i demostració històrica que vostè ha fet? Continua sent un Evangeli revelat, naturalment, per a l'Església.
Jo penso que li han fet justícia.
A Lluc, a l'Evangelista.
Perquè des de començaments del segle II se li ha separat l'obra. Han vist que la primera part s'assemblava a Marc i a Mateu, els sinòptics, i l'han posat amb aquests tres. I han afegit l'Evangeli de Joan, i ja tenim el tetramorf. Això és... Era un moment de defensar-se contra les sectes gnòstiques i tot això. Però, esclar, i els Fets dels Apòstols, el segon volum, li van posar Fets dels Apòstols. Amb això li canvien completament el gènere literari. Me'n fan un gènere literari de tipus històric, quan el que Lluc pretenia era una demostració a un personatge real d'unes preguntes que li havia fet, com ho diuen, el pròleg. Perquè comprovis la certesa de les informacions que han arribat a les teves oïdes. Això és el pròleg de Lluc, eh? O sigui, que vol dir que a les oïdes de Teòfil han arribat informacions, i Lluc li comprova que són certes aquestes informacions. Però són certes, algunes d'elles, per exemple, les que fan referència a Jesús, claríssim, no? Però algunes d'elles que el posava nerviós, com és tota la qüestió del judici final i de que ara vindria la gran venjança, Lluc diu res de res, res de venjança, res de judici final, una mica segueix la pauta de Joan. Jo estic convençut que coneix Joan Lluc.
Sí que hi ha l'esperança cristiana de trobar-nos de tu a tu amb Déu i retre-li comptes.
Sí. Amb Déu Jesús.
Sí, sí.
I que és la teva elecció la que et jutjarà, no un judici que... Jo ara acabo de fer la Nadal d'aquest any.
Sí.
Llàstima que... Però mira si em porto una. Es titula Cansats d'esperar. Perquè sempre estem esperant. Vingui el Senyor Jesús, que vingui, que vindrà. Escolta, no, però està aquí. Aquesta és la idea també de Lluc, Està aquí, no hi ha judici.
En l'Advent seguim l'itinerari de l'espera de Jesús, una mica com a vivència històrica d'un esdeveniment que actualitzem.
Sí, en aquest sentit està bé, perquè, ara m'ho has dit, actualitzem la seva vinguda.
No recordem només.
No recordem més, però no me la placem ara a la Quinta Forca, que, esclar, al començament ja ho entenc. Ens vam pensar, estàvem convençuts, Pau, Pere, tots, que allò era imminent i que s'acabava el món. I el món no s'ha acabat.
Sí, és clar, els primers cristians tenien aquesta convicció. Sí. Moltes coses interessants ens està explicant el doctor Josep Rius Camps, que ja ens ha comentat, i també nosaltres ho sabíem, que ell ens pot dir moltíssimes coses i segons el que nosaltres marquem poden ser més breus o més llargues. Vaja, que no li falta saviesa i li agraïm molt que hagi compartit una part molt petita de la seva gran saviesa amb nosaltres. Només una cosa, abans de començar l'entrevista, vostè, doctor Rius Camps, em deia que ha recorregut ara en el seu pensament a la imatge de volar per explicar el que vostè està investigant.
Sí, això que t'apuntava, no? De que en el moment que prens el vol, veus les coses amb una perspectiva nova. Una mica aquest vol permetrà també al lector llegir l'obra de Lluc d'una manera diferent com l'ha llegit fins ara. Ni és un evangeli, ni són Fets dels Apòstols, és un escrit dirigit al un ex-suma sacerdot Teòfil, amb unes qüestions que probablement molts de nosaltres les tenen avui també.
Doncs avui recomanem el llibre Diari de Teòfil, la demostració de Lluc, Evangeli i Fets dels Apòstols, narrada per Teòfil a la seva mare, una mena de novel·la que ha escrit Josep Rius Camps. Ell ens ha acompanyat avui. Recordem que dimarts vinent, dia 20, es presenta el llibre al Museu Bíblic de Tarragona, amb la participació de l'Associació Bíblica de Catalunya, i el 25 de gener a l'Ateneu Barcelonès. Presentacions del llibre que ja anirem recordant quan s'acostin les dates. Gràcies, doctor Rius Camps, per haver vingut. que vagi molt bé. Li desitgem llarga vida en aquesta tasca d'investigació i de difusió de la Bíblia i dels coneixements dels primers anys de cristianisme.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia. Bon dia. De seguida, la història es reviu també al Primer Cafè, en aquest cas amb Josep Maria Martí Bonet.
Ràdio Estel.
www.radioestel.cat. Sintonitza'ns a internet i no perdis el fil. Viatja amb el club Més Amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim el calendari del 2012 ple de destins fantàstics. Del 9 al 19 d'abril, Etiòpia. Del 8 al 16 de juny, Romania. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilán i Flandes. I més peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. Informa-te'n al 93 409 2770. Al club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns 93 409 2770.
Dies de festa, és Nadal, i al Corte Inglés podràs trobar tota la moda per aquestes dates. Vestits, bruses, folars, sabates, el més sofisticat i elegant, smokings, vestits, corbatins, i sempre les millors marques amb els darrers dissenys. Posa't en moda festa i brilla. El Corte Inglés, regala Nadal.
Recollida de joguines noves per nens i adolescents i obsequis per la gent gran. És la 14a campanya Reis per tothom. Aquestes festes estrena la teva solidaritat. I si ho vols, fes-te'n voluntari. 14a campanya Reis per tothom. Joguines noves per infants i adolescents i obsequis per la gent gran. Aquest Nadal, amb tu, estrenarem il·lusions. Informa-te'n al 93 487 63 63.
Saps que menjar productes locals és ple d'avantatges? Si compres aliments fets a prop de casa teva, ajudaràs a generar riquesa al teu entorn. Obtindràs un producte bo i de temporada i, a més, menjaràs de forma sana. És tan senzill com comprar aliments locals amb distintius d'origen i qualitat agroalimentària. Les denominacions d'origen i les indicacions geogràfiques protegides en són la garantia. El consum de proximitat promou els àpats fets amb aliments produïts a prop de casa teva. És la dieta quilòmetre zero. Saps què? Si practiques el consum certificat i de proximitat, cuidaràs el teu cos i el medi ambient i ajudaràs a mantenir l'activitat agrària, que és la base de la nostra alimentació. Pensa-hi, i guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.
El Primer Cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
És un quart i mig de deu. Comencem l'espai d'Història, Art i Patrimoni que cada dimecres a aquesta hora compartim amb Josep Maria Martí Bonet. Doctor Martí Bonet, molt bon dia.
Bon dia a tots plegats.
Martí Bonet és el delegat de Patrimoni de l'Arcabisbat de Barcelona i també canonge de la Catedral de Barcelona. Però avui parlem d'una altra catedral, la de la Seu d'Urgell, la Catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell, l'única romànica, vaja, la romànica millor conservada, íntegrament romànica.
Íntegrament romànica.
I avui ens centrarem en una primera consideració històrica i després en les seves característiques arquitectòniques més importants. Primer de tot, la importància de l'acte de consagració, un acte que es remunta a l'any 980.
És un acte molt interessant perquè tota església havia de ser consagrada, i però conjuntament a la consagració hi havia un document que s'assignava que feia possible que es pogués mantenir aquella església. Era com un acte de sostenibilitat, podríem dir, no? Això se'n deia dotalia. Doncs també a la nostra catedral de la Seu d'Urgell hi ha un acte de consagració dotalia en què s'explica com podrà sostenir-se, doncs, la catedral. I, per tant, hi ha la relació ben bé de 200 parròquies i també de molts llocs, i, per tant, es considera com l'acte geogràfica o la carta geogràfica més interessant d'Europa, perquè en totes les esglésies dels Pirineus queda ben reflexada que estan a dintre de la que en diem la Seu d'Urgell. Per tant, és un document importantíssim que hi ha referència de totes aquestes parròquies i llocs petits que hi ha en els Pirineus.
És, per tant, finals del segle XI, l'any 980, quan es va consagrar l'actual catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell. Per cert, l'any 1980 es va celebrar el mil·lenari, suposo que sí, no?
Evidentment.
Sí, sí, evidentment. Ja fa més de 30
sí,
anys.
Sí, que estan celebrant-ho constantment perquè tenen moltes coses per celebrar els de la Seu d'Urgell.
Molt bé. Anem per parts. Sant Tot, bisbe de l'actual basílica, que sí, inclou tres esglésies, diguéssim, la de Santa Maria, la de Sant Pere i la de Sant Miquel.
Sí, Sant Ot i abans Sant Ermengol van ser els que van donar l'impuls doncs, a la construcció d'aquesta catedral que tant admirem avui dia. Però no era solament un temple, sinó que n'hi havia tres, Santa Maria, Sant Miquel i Sant Pere. El mateix que seia a Ègara i també a Vic. Normalment Santa Maria estava dedicada a la catedral, com ho està actualment. Sant Miquel era una església, podríem dir, funerària. Sant Miquel, arcàngel, que ens porta cap al cel. I Sant Pere era més aviat l'església pels feligresos, més que pels canonges que estaven a Santa Maria. Per tant, existeix aquest model romànic tan interessant que té aquestes tres esglésies. Ara, sobresurt indiscutiblement la catedral dedicada a Santa Maria.
Que dona nom al temple actualment de manera unitària, és a dir, és un únic temple, una única catedral. Parlem dels cinc absis que té la catedral, seguint la terminologia romànica, l'altar major, la seu i els quatre...
Sabeu que tota església doncs, té com un altar major. Doncs la nostra catedral de la Seu d'Urgell en té cinc d'altars, podríem dir majors, cinc absis o cinc absidioles. La més important és l'altar major, en el que hi ha l'imatge romànica de la Mare de Déu, que és la titular. Després hi ha un Sant Crist ressuscitat molt bonic, d'en Ricard, d'un escultor, que representa la mort, però també la resurrecció. I després també hi ha la seu. Clar, evidentment, si la seu d'Urgell, l'important ha de ser la seu, o sigui, la seu queda manifestada amb un marbre blanc del segle V, en grafits, inclús escrits, gent que tenien poca educació i que escrivien allà els seus noms, però que gràcies a ells sabem de quina època són. Un tal Daniel Prevera, etc etc. I per les altres quatre absidioles, una dedicada a Santa Llúcia, precisament ahir celebraven el Sant, Sant Antoni de Pàdua, Sant Josep Oriol, Sant Sebastià, amb imatges d'en Camps Arnaus, i després fragments del retaule de Sant Ermengol. Després també hi ha una absidiola dedicada als preveres màrtirs, mossèn Tàpies, mossèn Pasqual, mossèn Castells, mossèn Arnau, mossèn Boer, mossèn Marquet, mossèn Perot. Són aquests màrtirs que han tingut doncs, importància dintre en el 36 que van morir. Després també hi ha una urna d'un bisbe i també la pila romànica, famosíssima pila romànica de la Seu d'Urgell.
Doncs bé, l'altar major, les quatre absidioles i la seu, seu, una paraula que dona nom fins i tot a la ciutat, com comentàvem l'altre dia.
Exacte, l'exterior, concretament...
Sí, l'exterior de la catedral.
És maquíssim, és d'una simetria, és perfecta. Jo crec que no es podria fer una catedral més perfecta que aquesta. És un romànic intacte. I les restauracions que s'han fet, inclús aquestes últimes, que ha fet el bisbe Vives i tal, han tingut molt present que ens trobem davant d'un exemplar model intacte de catedral romànica. Tres naus en creuer, una façana simètrica perfecta, té els carreus de pedra granítica de colors diversos, amb files de diverses tonalitats. La gran façana té, podríem dir, tres portes. La del centre té unes arquivoltes amb arcs, amb dues columnes. El tema fonamental són els lleons. És curiós, perquè recorda una miqueta l'Apocalipsis. I també alguns diuen tota la cosa dels càters. Sabeu que els càters van estar bastant al voltant dels Pirineus. Els lleons, amb urpes, amb petits personatges que són, podríem dir, cruspits per aquests lleons. Impostes molt bonics amb caps de dragó, d'homes, de lleons, sirenes amb dues cues. Tot és boniquíssim i tot és amb una simetria perfecta i està boniquíssim. O sigui que val la pena de quedar-se admirant doncs, aquesta façana.
Doncs no es pot anar a la Seu d'Urgell sense veure per fora i per dintre la catedral de Santa Maria. Ho podem dir més clarament si ja no ho teníem prou clar avui. Hi ha dos elements més per acabar en 30 segons, el Beatus i el museu.
Bueno, esclar, el museu que el porta mossèn Cagigós.
Cagigós, Antoni Cagigós.
Sí, que té, és un gran especialista en tot el que fa referència al Beatus. Doncs Beatus és un llibre molt interessant, que són comentaris a l'Apocalipsis, del Beat, que en diem el Sant de Liébana. I després té, a més d'aquest Beatus, que per cert que va ser robat fa uns quants anys.
Sí, sí, recordem que va ser notícia, el Beatus de la Seu.
S'ha tornat a recuperar. Sí. I després el museu és una meravella. O sigui, posat dintre mateix de la catedral, és una cosa perfecta.
Doncs en parlarem en una propera ocasió, però en tot cas el proper dia completarem el cicle dedicat a la diòcesi d'Urgell parlant de les esglésies d'Andorra. Ho farem dimecres vinent.
Exacte, que gràcies. Són ben maques.
Gràcies, doctor Martí Bonet. Fins d'aquí 7 dies.
A vosaltres.
Última hora informativa i després l'espai naturalment. 9:45.
Hola, molt bon dia. Els preus pugen, ho han fet en un 0,4% a Catalunya el mes de novembre en relació amb el mes anterior, a causa, sobretot, de l'encariment dels capítols de vivenda i també transports. Al conjunt d'Espanya, la inflació interanual és del 2,9%, també ha baixat com a Catalunya una dècima, segons les dades que ofera l'Institut Nacional d'Estadística. 10 diputats catalans declaren per l'assetjament per part dels indignats a les portes del Parlament de Catalunya el passat 15 de juny. A hores d'ara, més d'un centenar d'indignats es concentra davant l'Audiència de Barcelona, on es faran aquestes declaracions per denunciar el que consideren un judici polític. El secretari tercer de la Mesa del Parlament, Josep Rull, ha afirmat aquest matí al programa que l'impagament dels 759 milions d'euros de l'addicional tercera de l'Estatut per part de l'Estat són un incompliment greu i flagrant que suposen dificultats extraordinàries de tresoreria per la Generalitat. I en esports, el Barça s'entrena a hores d'ara al Japó per preparar la semifinal de demà, on els blaugranes s'enfronten a l'Al-Sadd de Qatar al Mundial de Clubs. Avui arriba la primera semifinal. El Santos, amb la seva estrella Neymar, juga contra l'equip japonès del Kashiwa Reysol. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel. Escolta'ns on vulguis i quan tu vulguis. www.radioestel.cat i un clic a ràdio a la carta. Així de senzill i així de fàcil. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Diuen que tot canvia en funció del nostre punt de vista i que les petites accions mouen el món. I si fos veritat?
El teu punt de vista pot canviar el món. Participa en la tercera edició del concurs de clipmetratges de Mans Unides. Grava un vídeo d'un minut sobre Àfrica i guanya molts premis. Entra a clipmetratgesmansunides.org i comparteix el teu punt de vista. El concurs també està obert a escoles i instituts. Aixeca la mà i digues la teva. clipmetratgesmansunides.org. Tu pots canviar el món,
tot depèn de tu. Aquestes festes, Bambú Editorial presenta 3 bestsellers de la literatura juvenil per fi en català. El gegant sota la neu, El venedor de dolços i Els nois del carrer del Pal. 3 grans històries, ara en català, amb Bambú Editorial. Informa-te'n a editorialbambú.com.
A Hipercor volem que aquest Nadal t'envoltis de les millors coses, dels millors regals, de les millors ofertes. Pernil ibèric d'engreix de Salamanca, Jabugo o Extremadura a 99 euros la peça i més de 1.000 articles amb un 70% de descompte en la segona unitat. Quina sort per Nadal tenir Hipercor. Oferta vàlida només a la península.
Festa, alegria i xerinola. Tingueu a punt la cubeta de cava Canals i Nubiola. Sempre hi ha un bon motiu per brindar. Vins i caves Canals i Nubiola. Qualitat i tradició.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. De vegades, el més senzill i natural és el més eficient. Teràpia de la civada del doctor Pros al balneari de Rocallaura. Una cura de 5 dies antiestrès amb la professionalitat del doctor Pros i la natura i tranquil·litat que envolten el balneari de Rocallaura. La civada i l'aigua de Rocallaura, complementats a la perfecció per una acurada harmonia de salut pel nostre cos i la nostra ment. Teràpia de la civada del doctor Pros al balneari de Rocallaura. 973-330-632. Conecta't a balneariodrocallaura.es i a doctorpros.com.
Passen 6 minuts de 2:15, comencem l'espai naturalment amb el gabinet del doctor Pros i amb la col·laboració, com sempre, del balneari de Rocallaura. Avui coneixerem el cas d'un pacient, el seu testimoni, un pacient amb migranyes, amb mals de caps, que des de fa 4 mesos recorre a la medicina natural. Saludem el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Bon dia, benvingut al primer cafè de Ràdio Estel.
Bon dia, Ignasi.
Com estem?
Bon dia, gràcies, molt bé, estupendament.
I també saludem Raimon Samsó. Ell és escriptor i coach, emprenedor. És autor de 12 llibres i un dels últims és El Código del Dinero, sobre finances i sobre llibertat financera. Tracta molts temes en els seus llibres, en les seves obres, però ell ens diu que els mal de caps han alterat la seva vida, sobretot els últims anys, de fet des de petit, però especialment els últims anys, obligant-lo a cancel·lar activitats, a moure l'agenda, en definitiva. Raimon Samsó, com definiria el seu cas?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé, doncs el meu cas és un cas crònic, no? Perquè ara tinc 52 anys i fixi's que des dels 7 pateixo mals de cap. Llavors, clar, quan ets petit no té cap importància, però quan ets un professional liberal com jo, que sóc un freelance i que tinc una agenda amb la que tinc la consulta plena a la tarda, o que tinc que fer una conferència o un curs, i de sobte tinc un mal de cap, cosa que és freqüent, doncs haig de cancel·lar absolutament tot. I això afecta moltes persones. Per tant, et genera una gran inseguretat.
Vostè es dedica a assessorar sobre temes
sí.
econòmics i financers
sí.
i també a escriure llibres, com hem dit, 12 obres escrites. Això, clar, és una feina de certa importància, de certa rellevància, de responsabilitat, no?
Sí.
Llavors això, doncs, m'imagino que l'ha preocupat molt aquests últims anys.
Sí, és que m'ha costat a més molts diners, és a dir, no per les medicines que he anat comprant, els analgèsics que he anat gastant i consumint, no? Sinó perquè una tarda de cancel·lar totes les visites al consultori són molts diners, a més de que quedes fatal amb la teva clientela, no? Uh-huh. O si tens un curs i tens una sala plena i has de cancel·lar aquell acte, aquell event, doncs et costa un munt de diners, no? O sigui que a mi els mal de caps em podrien haver arruïnat, eh? O sigui, mira el que dic.
Uh-huh. Afortunadament no ha estat així, a tot sempre se li pot donar un sí. marge d'esperança, oi, de solucions. Doctor Pros, Raimon Samsó es visita amb vostè des de fa 4 mesos, només, podem dir, tenint en compte que des dels 7 anys té problemes de mal de cap. Jo m'he atrevit a parlar de migranyes, però ens ho pot puntualitzar, doctor Pros, això. El mal de cap en ell mateix pot tenir moltes causes, no?
Sí, bueno, ja hem parlat, em sembla que hem parlat alguna vegada, hem presentat algun pacient de migranya. El que passa que en el cas d'en Raimon és una migranya que jo potser he estat una mica agosarat, perquè jo, fixa't que tots els pacients que hem presentat fins ara de patologies diverses són gent que doncs, venien patint problemes des de llarga durada. I, en canvi, ell és una cosa molt puntual en el sentit de que, bueno, ell és una migranya crònica, però quan arriba a la consulta va ser una cosa rapidíssima. Jo el veig un 14 de juliol i a la tercera visita em diu textualment, perquè jo estic llegint la història clínica, diu, arriba amb un somriure, no?, d'orella a orella, diu, doctor, espectacular, cap mal de cap, tot i que hi ha estat pare, és a dir, per tant, jo l'hem de felicitar.
La felicitat, ha estat pare recentment, molt bé.
I em diu, el qual, esclar, soc pare i que dormo molt malament i que cada dues hores m'haig d'aixecar pel pol, aquell nen que, no? Doncs bé, si en aquestes condicions resulta que no té cap mal de cap, doncs realment és un èxit que jo m'he atrevit doncs, a demanar-li a ell i que, Raimon, et puc presentar, per allò que dèiem de si la medicina natural és funciona o no funciona.
En aquest cas funciona, i funciona també perquè es personalitza. És a dir, no és una migranya, sinó que és una migranya en aquest senyor.
Sí, però hem escoltat en boca d'ell que és una migranya greu. Estem parlant d'una migranya que ell arrossega des dels 7 anys.
I vostè la tenia diagnosticada des que la tenia de petit.
Sí. A més, havia anat amb molts especialistes. Jo recordo la meva infantesa d'anar amb la meva mare de metge en metge. És a dir, anàvem de metge en metge, anàvem d'especialista en especialista, ho van provar tot, m'ho van mirar tot, em van mirar la vista, em van mirar absolutament tot, i no em van poder curar mai. És a dir, l'únic que em van poder donar és donar-me doncs, analgèsics i prendre paciència.
És, pal·liar el dolor, sí. Perquè la migranya és un problema crònic i no es pot curar així...
Bueno, almenys, aviam,
no es pot curar. Sempre,
o sigui, ens han fet creure que no es pot curar, però jo crec que, bueno, precisament amb la migranya, doncs, no sé, nosaltres hi tenim una habilitat, no sé si deu ser un do que, bueno, és l'experiència, un do que ens ha donat Déu, no ho sé. Però també s'ha de dir que en Raimon havia provat no tan sols l'oficialitat, és a dir, la medicina química, no? La medicina al·lopàtica, sinó també havies recorregut doncs, a les medicines complementàries. Havies fet acupuntura, homeopatia, reflexoteràpies... Vull dir que, clar, estem al de sempre, les coses ben fetes o mal fetes o realment doncs, dominant i coneixent el tema en profunditat.
I vostè què li ha fet en aquests 4 mesos, doctor Pros, a Raimon Samsó?
Bueno, això potser m'agradaria que ho expliqués ell, perquè ell, quan va arribar a la consulta, diu, ja fa molts anys que li varen parlar de mi i de les meves ventoses, i llavors dic, ostres, i com és que has trigat? No sé, per què vas trigar doncs, tants anys?
Perquè no el podia trobar. És a dir, quan fa molts, molts anys, amb una empresa en la que jo treballava, jo era director financer en una multinacional, he treballat a la banca també molts anys, hi havia una companya de feina que tenia també moltes migranyes com jo i que també doncs, faltava la feina com jo, no? I quan vaig marxar a l'empresa i em vaig despedir, va dir, escolta'm, ja ho tinc solucionat, això. Ah, sí? Què has fet? I diu, doncs he trobat un metge que està allà per Mandri, em va dir, no em va dir el carrer, que fa servir unes ventoses. Jo me'n vaig recordar tota la vida d'allò, però mai més el vaig trobar, no? Fins que fa mig any, un amic meu em va parlar també d'ell. Va dir, una persona que fa servir un sistema d'unes ventoses i que està al carrer doncs, Montaner, al cantó de Mandri, i vaig dir, mira, deu ser aquell. I efectivament, era aquell.
Casualitats.
Era aquell.
Casualitats.
Casualitats de la vida.
I les ventoses, per tant, és el tractament que bàsicament li ha permès.
Sí,
doncs, en aquests 4 mesos no tenim mal de caps. No n'ha tingut cap?
N'he tingut molt pocs i molt lleus. És a dir,
per tant, ha canviat la història
radicalment,
totalment.
Radicalment. Abans jo mantenia que anar a casa, deixar tota la feina i estar 24 hores al llit. Això no ha passat més. És a dir, han tingut alguns...
Ens alegrem molt,
Uns mal de caps molt, molt lleus, que inclús prenem-me un típic... una típica de...
Titano.
Sí.
Ah,
bueno,
vols dir, un analgèsic suau.
Un analgèsic suau, doncs m'ha marxat, no?
Uh-huh. I les ventoses en què consisteix?
Bueno, la ventosa, clar, quan t'arriba una persona amb mal de cap, doncs el que veiem no és el mal de cap, sinó veiem la persona, i llavors doncs ens ubiquem bàsicament a l'esquena, no? Hi ha uns punts que són altament conflictius, dolorosos a la palpació, a la pressió, aquests punts venen a ser, doncs, uns punts que estan vinculats o relacionats amb òrgans, i llavors podem determinar amb una gran precisió si aquesta migranya té un origen hepàtic, biliar, tensional, digestiu, inclús podria estar relacionat amb si fos una dona, doncs amb el tema doncs ovaris o etcètera, etcètera. I a partir d'aquí, en aquell punt, fem una escarificació, vol dir fem unes punxadetes, apliquem una ventosa i desactivem. És com un bloqueig, és com, imagina't una porta que fa 30 anys que ningú l'ha obert, no? Haurem de trucar al serraller.
Oli lubricant.
Fem de serraller.
I llavors això s'aplica en una part de l'esquena que està molt, molt ben definida, és a la sí. part alta, més
no,
aviat.
No, però a més això, la resposta és immediata, perquè és un punt que, generalment, el punt que localitzem, que és un punt altament dolorós, i el pacient se sorprèn perquè després de l'activitat de la ventosa, quan li traiem la ventosa, traiem el producte que la inflamació, literalment el que fem és treure la inflamació, hi ha un sèrum, no, sanguinolent, no, i que és on hi ha els d'alguna forma els responsables del dolor, no? Doncs, bueno, una vegada tret això, teòricament el dolor desapareix.
Avui amb el doctor Miquel Pros ens acompanya Raimon Sansó, escriptor, emprenedor de 52 anys, afectat per migranya i que des de fa 4 mesos, gràcies a la medicina natural, ha vist com li desapareix pràcticament el mal de cap. Seguim parlant després d'aquesta pausa, però us avancem com cada setmana que podeu trucar-nos si voleu dir alguna cosa sobre aquest tema o sobre altres relacionats amb la medicina natural al telèfon 93 409 27 72, 93 409 2772. Una pausa i continuem.
Desconnexió, tranquil·litat, harmonia, natura. Mil i una paraules i un sol significat. Salut. El balneari de Rocallaura, amb la llarga experiència del doctor Pros i les aigües del nostre centre, descobriràs què significa sentir-se bé. Envoltat d'un dels paisatges més enigmàtics de Catalunya i amb les teràpies naturals del doctor Pros, et retrobaràs amb la teva pròpia salut. Balneari de Rocallaura, un petit paradís a una hora de Barcelona. Més informació al 973-330-632 i a balneariodercallaura.es.
Passa un minut de 3:15. Aquest és l'Espai Naturalment, que dintre del primer cafè de Ràdio Estel us acompanya, amics oients, cada dimecres entre 9:45 i les 10 del matí. Ja sabeu que podeu trucar-nos si voleu dir la vostra al 93 409 27 72. Podeu parlar del tema que ens ocupa avui, els mal de caps, les migranyes que molta gent pateix. Avui ens acompanya Raimon Sansó, escriptor i coach. Us recordem també que aquest espai el fem amb la col·laboració del balneari de Rocallaura, a prop de Vallbona de les Monges, un espai únic per gaudir d'aquesta aigua tan especial, d'aquesta aigua amb propietats mineromedicinals molt bones, que ens ajuda al nostre equilibri, a la nostra alimentació, tant si la bevem com si ens immergim en ella a través del circuit termal que hi ha al balneari de Rocallaura. També podeu aconseguir aigua de Rocallaura envasada en l'establiment Colmado Quílez de Barcelona. Allà és un lloc on la podeu comprar directament. Doctor Pros, també reivindiquem l'aigua bona, i l'aigua de Rocallaura doncs ha servit de suport, no?, al vostre gabinet. Bueno, i als vostres pacients.
Ara mateix recordo la setmana passada que teníem allà un matrimoni internat a Rocallaura, em sembla que teníem,
sí, ho comentava vostè, sí,
obesitat, hipertensió, diabetis. Estic esperant veure'ls, aviam com ha anat.
Sí,
no?
A veure la tornada,
l'experiència.
Segur que li diran coses bones.
Sí, de manera que vinguin aquí i ens ho expliquin en directe.
Molt bé, molt bé. Del cas de Raimon Sansó i la medicina natural, em sembla que vostè, senyor Sansó, volia parlar de la medicina natural, perquè després de tants anys, sí, de lluita contra la migranya, en aquests 4 mesos ha fet la seva petita tesi personal sobre la, sí, sobre la medicina natural, digui'ns-ho.
Bueno, és la meva forma de veure-ho, no? Hi ha una forma de ser, per exemple, els xinesos, no?, que et diuen que quan una persona està malalta, el primer que hem de canviar és l'alimentació. I si això no resol el temps, llavors ens hem de passar al metge, no? Això ens dona peu a parlar de la medicina natural, que normalment no la tenim en compte, i que crec que hauria de ser la primera a la que hauríem de recórrer, més que res perquè és més senzilla i menys cara. Eh? Amb això no estic dient que la medicina convencional no sigui important, és imprescindible, considero jo. Però penso que la feina que fa, per exemple, el doctor Pros i altres metges d'aquí de Catalunya, que jo considero autèntics savis, perquè només hi ha que veure'ls i parlar amb ells, són persones sàvies, penso que hauríem de reconèixer aquesta tasca que fan. No? Segurament en un altre país aquestes persones tindrien un departament en un hospital i en el nostre país doncs, no la reconeixem. Crec que hauríem de mirar la medicina natural com una forma sàvia de curar el cos. Hi ha una altra de les coses que el doctor no ha esmentat, però crec que és important, en el tractament almenys que jo he viscut amb ell, és el de la sinusitis silenciosa. És a dir, el nostre tractament s'ha basat en dues coses, en les ventoses, aquests punts a l'esquena, i també la sinusitis silenciosa, que si en cas ell ara ens explica una mica millor en què consisteix. Però crec que l'homeopatia que em va donar per alleujar aquesta sinusitis, que jo desconeixia que tenia, que mai havia tingut diagnosticada, crec que ha sigut un punt també clau amb el tema de la migranya.
La sinusitis és la inflamació del sinus, d'aquesta part superior del nas, que de vegades se'ns manifesta amb congestió nasal. En el seu cas potser no se li manifestava així.
No, era silenciosa, però silenciosa. Potser moltes persones que ens escolten també tenen sinusitis i no ho saben, no?
Clar, clar.
I hi ha unes mesures d'higiene...
I pot provocar mal de cap, perquè el tenim a sota del cap. Clar.
I altres enfermetats. I el doctor doncs, té un protocol per aquesta higiene nasal, no? Jo, de fet, ara fa una setmana vaig estar també al seu... com li diu?
El balneari,
que és un nom molt bonic. Té un balneari, i vaig portar inclús el meu fill, que té 3 mesos, per fer la primera higiene nasal.
Uh-huh. Bueno, és que, clar, aquí, en el Castell Raimon, el primer que se'm va plantejar era, aviam, quin era l'origen de la teva migranya. És a dir, la teva migranya podia tindre diverses possibilitats de plantejament, i llavors abans dèiem que sí, podia ser una migranya digestiva o tensional, producte de l'estrès, però també podia ser una migranya derivada d'una sinusitis crònica. El que passa que la gent no n'és conscient d'això, això és evident, i d'aquí ve el nom de silenciosa, que de fet és una mica producte de l'experiència. Jo sempre explico que entre el 80 i el 90% de la societat tots tenim d'una forma o d'una altra, és a dir, en major o menor mesura, una sinusitis, però que no és evident. I llavors que jo ho he batejat això com una sinusitis silenciosa. I aquesta sinusitis silenciosa és un foco de dispersió de malalties, però gravíssimes, no? Que poden anar des d'un encostipat o una grip fins a un mal de cap, passant per doncs, faringitis, otitis, sobretot amb els nens petitons, doncs les otitis a repetició, que sovint acaben, malauradament, amb una cirurgia que gens desitjada, que seria doncs, els drenatges quirúrgics. No? Doncs amb tu, Raimon, em sembla que també bueno, vam pensar en aquesta possibilitat. Hi havia també una mica de faringitis, però la teva migranya, a l'origen, era digestiu, claríssimament. No? Sí. Uh-huh. Acompanyat també amb un tant per cent. A vegades, doncs, clar, no pots exactament valorar, no és un fet 100% científic, l'origen del conflicte, però que en bona mesura la teva migranya era de tipus digestiu, com a mínim amb un 80%.
Em sembla oportú potser en aquest moment recordar el que és la migranya i com es manifesta. Segur que molts dels qui ens escolten ho saben perquè han conegut algun cas o perquè ho han patit directament. És un mal de cap com en forma de punxades molt fortes en molts casos.
Sí, és molt agut. És tan agut que no et deixa quasi ni pensar. És a dir, que et costa inclús pensar. Et baixa molt, almenys en el meu cas, et baixa molt la temperatura, tens molt, molt fred, et molesta molt la llum, et molesta molt el soroll, i has de buscar un lloc fosc i tranquil on refugiar-te, no? I a vegades va acompanyat, quan és molt intens, de vòmits. Uh-huh. No pots absolutament menjar res, l'únic que tens són nàusees.
És un dolor fort.
És un dolor molt fort.
S'assemblaria al mal de cap d'altres orígens, sí. Però amb un atac més fort, diguéssim.
És molt agut i molt fort. Uh-huh. I dura hores, inclús pot durar dies. Jo he estat 24... Una vegada vaig estar 3 dies amb mal de cap, va vindre el metge a casa i va dir, si no se li passa avui, l'ingressarem. Uh-huh. Això m'ha arribat a passar.
Sí, sí, déu-n'hi-do. Ha explicat el doctor Pros abans orígens i causes possibles de les migranyes, però potser, no sé si és fàcil explicar-ho, què li passa al cap durant aquest procés de dolor?
Ostres, ara també, no sé, aprofito per recordar que un dels pacients que jo vaig presentar aquí, en aquesta emissora, era un portador, ja no d'una migranya, sinó d'un clúster, no sé si te'n recordaràs.
Sí, recordo aquesta paraula, sí. Segur que molts oients també.
Que és la migranya suïcida. És aquella migranya que el pacient es dona cops de cap a la paret perquè el cop que dona li atenua el dolor de migranya. Vull dir que normalment aquestes migranyes no tenen solució i el pacient s'acaba suïcidant. Per tant, quan parlem d'un mal de cap, per mi un mal de cap és esgoldar res, és bufar i fer ampolles. Tenim aquesta habilitat i llavors, naturalment, amb una migranya. Per tant, aquí reivindico una vegada més doncs, la gran capacitat que tenim per resoldre no mal de cap, sinó problemes de migranyes i fins i tot un clúster. No? O sigui, la migranya tothom la pateix de formes molt diverses, perquè, clar, no és... Les migranyes, hi ha tantes migranyes com tants caps i com tants barrets, no? Uh-huh. I la gràcia està en saber, doncs, d'entrada, de com hem d'actuar en funció de quin és l'origen d'aquesta migranya. I aquesta és una de les coses que jo penso que nosaltres, a través de la nostra especialitat, a través de la medicina natural, o a través de la medicina que exercim, perquè, de fet, quan jo parlo de medicina, doncs parlo com a metge. Que jo hagi decidit fer medicina natural, doncs, bueno, evidentment, perquè faig medicina natural, perquè si hagués de curar algú amb el que jo vaig haver a la facultat, no hagués curat ni un mal de cap. I avui no curem mal de cap, és que curem un clúster, curem migranyes, curem malalties autoimmunes, curem coses realment gravíssimes. Per tant, sempre contemplar la medicina natural com un complement de la medicina oficial. I penso que si no lliguem les dues coses, això és com un ocell amb una sola ala, no? Que pot fer una petita volada, però... Punto, eh?
Es tracta que la societat reconegui aquesta medicina natural com una possibilitat, com una opció que existeix i que pels fruits ens coneixereu, no? Per tant, pels resultats, en aquest cas, de Raimon Sansó, que ens ha visitat avui, coneixem els bons efectes que pot tenir la medicina natural. Avui, amb la col·laboració del balneari de Rocallaura i tot recomanant-vos, amics oients, com sempre, l'aigua de Rocallaura, aigua envasada o aigua en la qual ens podem submergir al balneari, en aquest cas el de Rocallaura. També hi ha el balneari de la consulta del doctor Pros, que en aquest cas és més petit, no? És una planta que vostès
tenen. Bueno, és una altra història.
És una altra història, sí.
Enfocada bàsicament a les patologies respiratòries, que sí. De fet n'hi ha moltes, no?
Sí, sí, per això, com que és la mateixa paraula, per això ho aclarim, ho diferenciem. Doncs, tot recomanant això, agraïm molt a Raimon Sansó que ens hagi acompanyat. Vol comentar alguna última cosa?
No, només...
Animals que tenen migranya a fer...
Sí, 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 que hi ha solució, que no es desesperin, que hi ha solució i que la solució potser és més senzilla i menys costosa del que estan pensant en aquests moments, no? I agrair públicament al doctor Miquel Prost, al qui jo li faria un monument, perquè tot el que he patit a la meva vida, doncs, penso que és una persona important a la meva vida. Jo li donaré les gràcies públicament.
Podem dir que Raimon Sansó, tot i els 52 anys, fa un aspecte molt juvenil, ho podem assegurar als oients que no el veuen, i té molt bon aspecte i bona cara. Segur que quan pateix la migranya aquesta bona cara canvia molt, no? Gràcies pel seu testimoni. Recordeu, amics oients, que us podeu comunicar amb aquest espai a través del Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel i també a través del correu electrònic nostre, elprimercafe@radioestel.cat. També teniu el correu electrònic del doctor Pros, info@doctorpros, acabat amb S, doctorpros.com, info@doctorpros.com, i també el telèfon de la consulta del doctor Pros, el diem, que és el 93-212-1504, 93-212-1504. Gràcies, doctor Pros i Raimon Sansó. Fins la propera, bon dia.
Gràcies.
El blau ha ajagut pel suau vent de la tarda, el remor de les fulles, el sol suau a la teva pell, el persistent rossinyol al capvespre, un esclat de sensacions naturals, un esclat de color i natura a una hora de Barcelona. El balneari de Rocallaura, les propietats de la seva aigua mineral i l'entorn únic que l'envolta t'ajudaran a desconnectar, descansar i redescobrir la teva pròpia salut. Benvingut a Rocallaura. Benvingut a tu mateix. Més informació al 973-330-632 i a balneariodercallaura.es. Ràdio Estel. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou. Un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Decora el teu Nadal amb l'arbre solidari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Natural, sostenible i d'origen 100% català. Preus de 35 a 50 euros i 3 mides per triar. Fes la teva compra al 93 409 27 70 o des de radioestel.cat i catalunyacristiana.cat. Aquestes festes fes lloc a casa. Arriba l'arbre solidari.
El millor per la teva casa, els jocs de llit i les fundes nòrdiques d'Hipercor. I amb aquesta ofertassa 2x1, és hipermillor. Emporta-te'n dues i paga'n només una. Combina-les com vulguis. Et regalem la d'un import més petit. Quina sort per Nadal tenir Hipercor. Oferta vàlida només a la península.
Vols tres grans contes per regalar els menuts aquestes festes? Doncs els tens a Combe l'Editorial. En Charlie i la fàbrica de xocolata, la versió pop-up del gran clàssic, Les mil i una nits, nous pop-ups per una bonica història i un hort a casa. Plantem els nostres aliments d'una forma ecològica. Recorda-ho, t'esperen a Combe l'Editorial. Més informació a combeleditorial.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Fins aquí aquesta edició del primer cafè de Ràdio Estel. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Us hem acompanyat avui el Xavi Aguilar, la Sara Cruz, el David García, la Carolina Costa i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Fins demà a les 8. Que vagi bé.
Són les 10 del matí.
Hola, molt bon dia. Us saludem. Sara Crudi, qui us parla, Carolina Costa. Josep Rull ha afirmat a Ràdio Estel que l'impagament dels 759 milions d'euros per part de l'Estat